Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
7 minuts que passen de les 5 de la tarda. El que passa que normalment amb aquesta secció dels dilluns amb Pau Gascó, Bonateca, a mi em fa venir molta gana, ja ho sabeu, perquè si ens heu escoltat doncs alguna vegada ja ho sabreu. Però avui serà complicat, Pau Gascó. Bona tarda.
Bona tarda.
Perquè no sé si ho saps, però venim tots d'una calçotada.
Per això porto la mascarilla, anticàs.
Que dolent. No és veritat. No és veritat.
La Vanessa està aquí per assegurar que no.
De que no la porto. Bueno, estem en un estudi bastant tancadets, doncs, eh? Però bueno.
Per saber... Avui. Per saber de què parlarem avui, et demano, Mercè, que agafis el calendari. El tens?
Va, agafo el del mòbil.
Vinga, doncs, perfecte. Comencem. Quan és... Comencem.
Va.
Avui les músiques del programa guanyen molt de caché, eh?
Perquè no l'has estrellat tu.
Vale, comencem amb el calendari. Tenim, quan és la primera lluna plena després de l'equinoci de primavera? L'equinoci de primavera...
Això ho preguntes a mi?
Sí, clar. És més o menys el 21 de març. Pot ser 21 de març. Quina és la primera lluna plena? No tenim, no? Doncs és el 25 de març.
Molt bé.
Val? Tenim aquesta dada. Doncs el primer diumenge després d'aquesta data serà el diumenge de resurrecció, val? Pasqua. El 31 de març. Vale? Encara no hem acabat. Ara restem 40 dies, però no es poden comptar els diumenges. O per fer-ho fàcil, les 7 setmanes de la Quaresma, que a l'escola, no sé si ho recordeu, representàvem la figura
Mala
de la
vella
Quaresma. Amb les 7 potes, que anàvem arrencant una pota cada setmana.
Sí.
Val, doncs tenim el 31 de març, tirem 7 setmanes endarrere, i on arribem? Si tens el calendari i has estat seguint...
14...
El 14 de febrer, exacte. Menys mal que no has llegit el guió, eh? Dimecres, aquest dimecres, tenim... el 14 de febrer és el dimecres de la setmana vinent, que serà el dimecres de cendra. Vol dir que aquesta setmana que comença...
Home, doncs claríssim, la... no? Digue-ho tu, perquè no...
Ja... El carnaval. I si parlem de carnestoltes...
Si parlem de carnestoltes... Jo amb això, sempre, gràcies per explicar-ho, perquè sempre em faig un enrenou de... Ara que deies tu, no?, del dijous de cendra i tot plegat. Per tant,
dimecres,
perdoneu. Dijous gras, volia dir. És aquesta setmana, perquè no sé si ho saps, però a Torà, en un poble de la Segarra, perdoneu, del Solsonès...
Quin poble has dit?
Es diu Torà.
Ah...
Es celebra el carnaval... Bé, de fet, s'ha celebrat aquest cap de setmana.
Què dius ara?
Sí! Que és el rit i la bruta, perquè som així. Però... No, perquè té una explicació, eh? Però sí que és veritat que sempre...
Us debo una explicació, i aquesta explicació que us debo se us va pagar.
Se us va pagar, exacto. Però la qüestió és aquesta, que jo sempre em faig un enrenou amb els dies. Per tant, podem dir que aquesta setmana és quan comença aquest dimecres el carnaval o carnestoltes.
Sí, a veure, m'has fet una tallada aquí de guió brutal. Aleshores, si parlem de Catalunya, del carnaval, a part de Torà, esclar, ens ve un topònim únic.
Únic, home.
Ens ha de vindre un topònim que és...
Un topònim? És que ara perquè em fa... Clar.
Sitges! Sitges! En aquesta moderna vila del Garraf hi trobem un restaurant excepcional. Te'n recordes que en Philip Regol parlava quan vam fer l'entrevista?
Sitges, sí.
La nova revolució culinària serà la sostenibilitat. Mm-hmm. Doncs la Salseta és un exponent excepcional del quilòmetre zero des de fa... 34 anys.
Déu-n'hi-do.
Què em diries si et digués que a Sitges trobem un cuiner compromès amb la cultura slow food, sostenibilitat, quilòmetre zero, cuina arrelada al territori, però que veu sense escarafalls de la gastronomia mundial. Així pot oferir ceviche de peix de llotja.
Bo.
Això ja el fa un paio interessant, però no acaba aquí. Que a més és un apassionat de la música, gran especialista en pop japonès i coreà, i locutor de ràdio, avui tenim professional, a Ràdio Sitges, on el podeu escoltar els divendres a les 10 fent el seu Sushi Club. M'encanten els cuiners compromesos, amb personalitat i amb inquietuds. Són uns superherois. Però és molt difícil compaginar la vida de cuiner amb la familiar o amb la vida en general. Ja no diguem tindre altres aficions. Avui us presento...
Estàs parlant de tu també una mica, Pau?
No, avui us presento el mestre, Valentí Montgai. Bona tarda.
Bona tarda. Gràcies per convidar.
Valentí, benvingut.
Hola.
Què? Escolta, què ens pots dir d'aquesta selecció? Perquè com ha intentat insinuat directament, no? Ho ha afirmat en Pau Gascó, la tria musical avui no és d'en Pau,
amb molta classe.
Ha sigut molt difícil triar només 5 cançons.
T'ha posat complicat.
Molt, perquè m'agrada molta música, molt diferent, però dels que més m'agraden és això que estava sonant ara mateix.
Qui és això que estem escoltant?
Els japonesos Pizzicato Five, que malauradament van deixar d'estar units i ara van per lliure, però eren un gran grup.
Doncs vinga, va, escoltem una mica més, va.
Cal dir que si escolteu el programa Sushi Club dels divendres de Ràdio Sitges de Valentí, aprendreu un munt sobre música asiàtica, eh? És una passada.
Bé, doncs, a veure... el que trobo jo interessant d'això, no, és que a cada país asiàtic hi ha un grup o molts més que ens pot agradar, no?
Ah.
I no tenim per què quedar-nos amb els grups occidentals, que Àsia fan bona música, dels estils que a nosaltres ens pot agradar. I aleshores, aquests descobriments setmanals, que per mi ho són, perquè, ja veu dir, jo no sóc un entès, jo vaig descobrint a mesura que passen els dies i vaig escoltant novetats musicals per fer el programa, doncs descobreixo música que, escolta, que és una llàstima que no l'hagués conegut, no?
Però, o sigui, allà al mi el concepte a Sushi Club, vull dir, que, no?
Vull dir, està molt bé el nom,
està molt ben triat.
Bueno, bé, perquè en un principi era música només de l'estil dels japonesos, aquest Pizzicato Five.
Val.
Passa que aquest grup pertanyia a un estil que es deia el Shibuya Kei, i que va desaparèixer ja quan havia començat a fer el programa, ja no existia el Shibuya Kei, però es tractava de fer un programa al voltant d'aquests estils de música. Que passa que després, amb el temps, he anat incorporant altres països asiàtics que m'han portat també Pizzicato Five, no? Els Pizzicato Five coreans, els... Vull dir, una mica, i anava descobrint per altres països asiàtics que es feia una música...
Però els has escoltat en directe alguna vegada?
No, no. A Espanya van actuar al festival de Benicàssim. Jo no surto mai de Sitges, escoltes, està molt bé allà a Sitges.
Home, i tu diràs, i aquesta setmana, no?
No, aquí. Com està el poble de Sitges? Com va? Com està tot?
Doncs enguany el carnaval cau quan hem acabat les neules de Nadal i hem començat a preparar, se'ns ha vingut el carnaval a sobre. I el carnaval, lo bonic del carnaval no és només veure les rues del diumenge a la nit i del dimarts a la nit, sinó l'abans, o sigui... començar a preparar el carnaval. Aquelles colles que preparen coreografies,
que
es reuneixen moltes setmanes abans...
Tal qual.
Clar, i assagen coreografies. Els carrossaires que assagen, que preparen les carrosses, que fan les carrosses, al carrossòdrom, que són unes naus industrials gegants on...
Carrossòdrom?
Carrossòdrom, que fan carrosses als carrossaires. O sigui, les carrosses les fan els carrossaires dintre del carrossòdrom.
Això no teniu a aturar.
Teniu altres coses.
Tot això... crea un precarnaval, que sí, és el bonic del carnaval.
És que, però clar, Valen, és el que estaves explicant, perquè jo pel que sí, el que m'han explicat, això, no? Quant de temps es prepara? Perquè tu deies, però ben bé, o sigui, s'acaba l'edició, no?, del carnaval i ja us hi poseu per l'any vinent.
Primer s'ha de pensar el tema de cada colla. Cada colla ha de pensar a veure què es farà. L'organització ha de decidir quina colla organitzarà l'arribo d'en Carnestoltes i el seguici d'en Carnestoltes i la reina, perquè els Sitges són més xulos que ningú, tenim rei i reina.
Sí.
I sa majestat Carnestoltes arriba dijous gras, o sigui, aquest proper
dijous
sa majestat Carnestoltes, que prendrà possessió del poder local i llegirà el predicot que repassarà tot el poble i a part de l'estranger. I però dissabte passat va arribar la reina, es va presentar la reina, una gran reina que tenim aquest any.
Ostres, ja la tenim?
Ja la tenim, vull dir que no es para, Sitges no es para.
Què, doncs repassem una mica també la trajectòria del Valen, no?
Bueno, anem directament, perquè jo crec que és una cosa molt interessant. Anem amb el tema de Slow Food.
Vinga, va.
Valentí, què és Slow Food?
Slow Food és una associació d'ecogastrònoms. O sigui, fins que no es van trobar a Itàlia, que va néixer a Itàlia, a l'entorn del Partit Comunista, i quan a la plaça d'Espanya de Roma s'inaugurava un McDonald's i va haver un cert moviment anti-fast food, doncs es va crear Slow Food, i encapçalat per Carlo Petrini, i era una gent que considerava doncs, que la gastronomia, que és còmplice d'una forma d'elaborar productes de la indústria alimentària, que està malmetent els terrenys, està malmetent el planeta, amb molts temes diferents, i que en aquella època, si tots dèiem la paraula gastrònom, ens venia al cap a un home amb una panxa portentosa, amb un puro, menjant-se un peix en risc d'extinció sense tenir cap remordiment de consciència.
No?
Aleshores, Slow Food, capçada pel Carlo Petrini, va propugnar una nova gastronomia que principalment consistia en una filosofia que deia que els productes havien de ser bons, havien de produir-nos plaer a l'hora de menjar-los, havien de ser nets, perquè quan es produïssin no havien de contaminar el medi ambient, i havien de ser justos, perquè qui manté la biodiversitat local són els petits productors. I per fer-ho han de rebre una retribució justa per continuar fent la seva feina. I bàsicament Slow Food és això. És la defensa del petit productor que defensa doncs, la biodiversitat local.
I d'aquí, d'aquesta manera, que vosaltres ho vau veure clar, no? Vale? Em van dir això cap a Sitges, no? Cap a...
Sí.
Com va anar això?
Va anar... Però,
sí, el Valen és un visionari, perquè ara, clar, està molt de moda el K-pop i el J-pop i tot això, però...
I Pau, perdona, eh? Però el que estem escoltant, que no hem fet res... O sigui, Paula, pots pujar una mica més, si us plau?
High level.
Què és aquesta meravella?
Aquesta meravella és un britànic que se'n va colar al Sushi Club, perquè no sé per què a vegades em colen grups de qualsevol punt del món que no tenen res a veure amb Àsia, però no sé per què, no?
Vull dir,
perquè els algoritmes aquests d'internet... I dic, ostres, això és fabulós. Sí, no el coneixia. Per mi és el Jamiroquai del segle XXI. És un britànic bestial. I se fa una música... Aquesta, precisament, és un mig temps, no? Però té música funky per ballar, vull dir, fa... És molt... M'encanta.
Molt elegant, trobo, sí. No sé.
Doncs al mateix temps que amb música és un visionari, en gastronomia també ho és el fet d'apropar-se a un moviment com l'Slow Food, que ara possiblement podríem dir que és més trendy, però moltes de les premisses que Slow Food va propugnar, jo els vaig començar a conèixer fa 15 anys i suposo que ja devies estar bastant emmerdat amb aquest col·lectiu, però proposaven coses tan trobem lògiques ara, que és com no menjar peixos sobreexplotats i fer servir espècies més... no diré exòtiques, no exòtiques, però estranys, no? amb menys valor. No? Deixar de comprar tant de lluç i salmó i tonyina i començar a comprar bròtoles i cintes i altres peixos. Això fa 15 anys era superrevolucionari. Ara ho tenim tots perfectament assimilat o intentem comprar aquest discurs. O la cuina d'estacionalitat. No entenem que un restaurant avui no tingui un canvi de carta adequat a les estacions de l'any. No? I això no és tan vell. Fa molt poc, relativament. I ara, totes aquestes mogudes han sigut adaptades de discursos que una mica van començar per la cultura Slow Food. I crec que s'ha de ressaltar que són grans victòries.
Clar, aquestes grans victòries que han costat portar a terme, Valen, explica'ns-ho això, no?
Bé, sí que ha costat perquè en molt poc temps ens hem allunyat de la producció d'aliments. Però si cadascun de nosaltres fem l'exercici de mirar enrere generacionalment, no hi ha més d'una generació que estava en contacte amb la terra, com a molt dos. No sé, el meu pare venia d'un poble rural i la meva mare també. Vull dir, jo no he de mirar enrere gaire. I es feien les coses de la manera que propugna Slow Food. Vull dir que... però aquest poc temps que hi ha hagut d'espai, és que s'ha canviat molt el món, i cap a malament. Cap a malament. Estem... Hi ha el canvi climàtic. Escolta'm, el canvi climàtic, a part de la contaminació, es deu perquè ara tothom, quan li posin un tallat però amb llet de soja... Escolta, mira d'on ve la soja, perquè potser estan deforestant l'Amazones per culpa d'aquesta llet de soja, que sobretot es fa per alimentar animals, per fer pinso, potser. Però el canvi climàtic ve per la deforestació de l'Amazones, per exemple, i ja s'està afectant molt. Doncs, hosti, ojo, no és més racional preocupar-nos per aquestes coses, perquè de tot el que fem durant el dia, l'alimentació és el més important que fem. Sí, igual, si portem un iPhone, si portem un Samsung.
Sí, sí, sí.
Però,
sí.
O si portem una samarreta d'una marca o d'una altra, uns pantalons... Però aliment, l'aliment determinarà la nostra salut.
Quan vaig demanar-li al Valentí que vingués a la ràdio, va dir, que tu diguis, Pau!
Sí?
Va ser molt maco. Sí? Diu, però no parlaré de política. Dic, home, dic, parlar de menjar és parlar de política.
Bona.
Ah, sí, és bona, veritat. Aquesta. Aquí el vaig enganxar.
Sí.
Escolta'm, Valentí, el tema del quilòmetre zero. Quilòmetre. Què és quilòmetre zero?
Quilòmetre zero és molt fàcil. És consumir allò que tens més a prop. Si al teu poble hi ha un horta que fa carxofes, doncs no les vagis a comprar de 100 quilòmetres, consumeix aquesta. Si t'agrada un producte que no es produeix al teu poble, doncs vés més lluny a buscar. Això és el quilòmetre zero. No és res radical, és algo racional.
Però no vol dir que haguem de menjar només els herbes que surten aquí a l'espai industrial, no? Podem comprar d'aquí del parc agrari...
Jo que admiro la música asiàtica, escolta, m'encanten les espècies asiàtiques, la cúrcuma, el gingebre... Catalunya ja ho admirava, això. La cuina clàssica catalana de l'edat mitja, els receptaris estan plens de gingebre. Vull dir que no som cap descobridors de res, però aquestes espècies alegren la cuina per mi, no? I jo no m'hi nego a menjar-les, a utilitzar-les.
Explica'm una mica, perquè a mi m'està entrant la curiositat, i suposo que molts oients també, Pau Gascó, per què ens ho fas això? Ara voldrem anar a la salseta, però de cap. Ah. Valent, explica'ns una mica, no? Perquè fa 34 anys ja, no?, que esteu a Sitges.
Sí, vam inaugurar en un local, tota la família, amb el meu pare, lògicament, que era barber en el mateix local, teníem una botiga de souvenirs.
Ojo, ojo. El meu pare va ser el primer barber, la primera peluqueria unisex de Sitges.
Sí. Unisex en el sentit de que en el mateix local es feien homes i dones.
Exacte.
Els que feien... Els perruquers feien dones, sí. I els barbers feien homes. I venia gent de tota la comarca a tallar-se el cabell. En aquelles èpoques, que Sitges era centre d'oci nocturn, venien, maqueaven, allò que... I es quedaven a sopar a Sitges i després sortien de marxa. L'Atlàntida, el 2 de maig...
Home, I com es deia la perruqueria?
Com mon pare i com jo. Valentí...
Bueno, sí. I llavors com va derivar això?
Bé, perquè als fills no ens agradava aquesta feina, aquest negoci, i a Sitges, si tampoc ens agradava estudiar, doncs vam dedicar-nos a l'hostaleria.
El seu germà és qui porta la sala.
Sí, és un restaurant familiar, i bé, allà doncs, fa 34 anys que estem. Vam inaugurar un divendres de Carnaval de fa 34...
Què dius?
Aquest divendres de Carnaval farà 34 anys.
Però... El divendres de Carnaval no cau sempre amb la mateixa data. De fet, no cau mai amb la mateixa data.
No.
Bueno, sí, cada 19 anys, em sembla que és.
Avui ja et veig amb el calendari al cap, 100%.
Avui he fet matemàtiques.
Eh?
No, clar, clar. Però és que, quan m'ho ha dit, dic, clar, divendres sant, però divendres sant no coincideix mai. Mm. I aleshores, què celebres? Perquè quin dia va ser, m'ho has dit, i m'ha encantat.
Va ser el 23F de l'any 90.
Ostres.
Clar, què tries? Celebrar-ho el 23F o el divendres de Carnestoltes? I diu, divendres de Carnestoltes.
I què és més? O sigui, quins són? Explica'ns una mica, no?, el que es menja a la salseta.
Mira, ara coincideix per Carnaval que el menjar per excel·lència del Carnaval, no oblidem mai, és el xató. I concretament les xatonades. Hi ha unes entitats centrals a Sitges que porten el pes del Carnaval des del segle XIX, I dimecres de cendra i dijous gras es menja xatonada. La xatonada està formada per un primer plat, que és el xató. El xató és la salsa i és l'amanida. L'amanida de bacallà, tonyina salada...
Tonyina de sorra. Tonyina de sorra. De sorra
salada, escarola, perquè és l'època central de la temporada de l'escarola, que vol molta fred. Anxoves, olives arbequines, la salsa feta amb ametlles, alguns hi fiquen avellanes també, oli d'oliva, vinagre, bueno, la salsa que tots coneixem, i de segon es menja un assortiment de truites. Normalment truita de carxofes, truita de botifarra d'ou amb mongetes del ganxet, per exemple, i truita de patata o truita de pèsols, el que vulgui. Algunes vegades, en lloc d'aquest assortiment de truites, es fa carn amb pèsols, fricandó, amb pèsols, i de postre, la coca de llardons, indiscutible. Això són les xatonades que es mengen per carnaval, per exemple. I, bueno, m'he desviat de la salseta, però també fem xató tot l'any.
Si no vols fer màrqueting, que si no vols vendre al restaurant, no cal, eh?
Sitges,
però és el plat estrella, no entenc, o no?
El plat estrella, sí, perquè, clar, si poses a la carta xató de Sitges... Bueno, nosaltres fiquem xató perquè no volem problemes amb Vilanova. Perquè Vilanova també...
Quin poble és això?
Aquí al costat.
No em conec, no em sona.
Al costat. A Vilanova també fan xató, el fan diferent, una mica... però fan un bon xató i fan un bon carnaval molt diferent del de Sitges.
Sí.
La Sitges és més de pit i cuixa, no? Els actes centrals diumenge, al vespre nit i dimarts, ja va a Vilanova, les comparses de Vilanova, el diumenge, amb les batalles de Carmels, que val a dir que fins a la República a Sitges també es feien comparses, però eren diferents. Les rues eren per la tarda, eren quatre carrosses i ja està. A Sitges les comparses es feien a la nit i consistia en una rivalitat a mort entre el Retiro i Prado, que és on sempre s'ha fet el Festival de Cinema Fantàstic, que
correcte,
ja tot
coneixem sí.
més. Doncs aquestes entitats tenen el pes del carnaval i feien les comparses i rivalitzaven en nombre de parelles. A veure, qui treien més parelles? I anaven uns espies d'una entitat, comptaven les parelles a l'altra, dic, hosti, 89, nosaltres som 87, anaven, tornaven a l'entitat, agafaven un llençol o el que fos, i disfressaven a dos més per igualar el nombre de parelles o per superar. I llavors, quan es trobaven per alguna plaça, les dues comparses, amb músiques corresponents, llavors s'hostiaven amb carmels, amb llaminadures que tiraven gràcies, no sé què feien d'aquella època.
Sí, una batalla allà.
Una batalla
allà ja va néixer el cinema fantàstic.
Però després va venir la Guerra Civil, es van aturar els carnavals i quan es van recuperar, no sé per què, però el primer any, l'any 76, es va recuperar amb comparses, però ja l'any següent ja hi havia carrosses. Es va fer com una fusió i fins a arribar amb una evolució molt ràpida al que és avui el Carnaval de Sitges.
Doncs, i a la salseta quina música sona? Perquè ara ja...
Això és cosa del disc jockey, mon germà, la salseta. Jo no pinto res. Jo estic a la cuina, ja prou feina tinc. Jo sóc el cuiner.
Et pots creure que no posi la música?
No.
No. No, no.
No pot ser això. I'll say goodbye to all my sorrow and by tomorrow I'll be on my
way. I guess the Lord must be in New York City. I aquesta història de perdó i de I guess the Lord will be... O sigui, que pots començar de zero en un altre lloc, en un altre
punt. S'ha agradat a tu aquesta.
Sí, aquesta sí.
Perquè, a veure, però expliquem, no? Què estem escoltant ara?
Mira, vale. jo estem escoltant el Harry Nilsson, però jo no tinc ni idea d'anglès. Això, en Pau, és un cap. Però aquesta cançó m'agrada perquè el Harry Nilsson va patir molt, va ser un gran creador, però tothom el coneixem per l'Everybody's Talking, que no era seva, la banda sonora de Cowboy de Medianoche, no? Midnight Cowboy, però no era seva aquesta cançó. En canvi, aquesta cançó, per mi, jo crec que era una rèplica de jo també sé fer música com aquesta. Aquesta cançó s'assembla.
Sí, totalment.
I després, quan va fer alguna cosa més comercial, que era el que més... una altra cançó més comercial, que tothom llavors el va conèixer molt, no? Però era un home com una mica... no sé, introvertit i que no mai estava satisfet, no, i era un geni per mi, va fer un fotimer de cançons boníssimes i he volgut homenatjar-lo amb aquesta cançó.
Perdona, quina era la cançó? Ara potser m'estic confonent, però no era Harry Nilsson també, que va haver una polèmica, no? De quina era la cançó que deien que ell va reivindicar que era seva i que va ser...
No, tu confons amb el George Harrison, amb My Sweet Lord.
Espera't,
que ja existia. O Harry Nilsson potser també.
No ho sé, no ho sé, Valen, deixa'm-ho mirar perquè... Jo, per acabar, Pau, no sé si vols afegir alguna cosa més, però, clar, la pregunta seria és que el Valentí a Montgai, o sigui, és una persona tan polifacètica...
Total. Això ser... no fa res bé, perquè toco massa estec. Jo soc un tastaulletes. No sé de res, però...
Clar, és al·lucinada les tecles que arriba a tocar. Una passada. Sí, mira, Vanessa Carrasquilla, tu... L'he dit, mira, la Vanessa és la de xarxes i m'ha ensenyat l'Instagram. Quants comptes d'Instagram portes?
Uns quants.
Quants en portes? Quants en portes?
Sí, un número, un número.
Slow Food, dos. Slow Food del Garraf, Slow Food Catalunya, porto el de la Salseta, porto el meu, porto el de Ràdio Sitges, el de Sitges Televisió, que també estem ara fent cosetes, fem algun reportatge amb Sitges Televisió. I això, doncs, passau a Facebook i passau al Twitter.
Imagina't.
Clar, és que jo
els molta feinada, diu la Vanessa.
Els que són cuiners, autònom.
Imagina't.
Cuiner. I a més tindrà temps per fer tot això.
Mira, saps quina cançó et deia Without You? De, que canta Maria Carey?
Sí. Ah, bueno.
És
Without
ell, no?
You és d'ell.
És de Harry
Nilsson. Sí, i és la cançó quasi més coneguda d'ell, que a ell no era la que més li agradava. Bueno, ja acostuma a passar això amb els músics, no? Però Harry Nilsson era un compositor increïble. Era molt amic del John Lennon i tal, però bueno... Vaig veure un reportatge d'ell i sí, explicava una mica la seva vida.
Doncs gràcies per haver vingut avui aquí.
Un plaer.
Valentí, si o no, Pau, moltes gràcies per portar-nos al Valentí de la Salseta.
Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de conèixer-lo. Si no, li queda raro dir, vine a Barcelona, que vull conèixer. Llavors li dic, vine a Barcelona, posem-me a la ràdio. Llavors ja, tot és l'excusa.
Ai, Pau, et veig molt feliç avui, eh? O sigui, senyal que et feia molta il·lusió i molt goig,
sí,
no?, tenir-lo aquí avui. Que vagi molt bé el carnaval, Valent, que vagi molt bé les festes i hi ha moltes ganes d'anar a la Salseta a veure-us. Guita'l, mira, la Maria Carey, que no era de la Maria Carey, eh? És aquesta, eh? Reivindiquem que és de Harry Nilsson. La va arribar a cantar ell o no?
Sí, sí, i tant. Sí, sí.
Bueno, escolta, ho deixem aquí, no tenim temps per més, nois, gràcies per aquesta bona teca, i quan passen ja 4 minuts a 6:15 de la tarda, ets de futbol també, Valent?
Bueno, quan guanya el Barça, sí.
Bueno, doncs aquest any, malament.
El femení.
Sí.
Això sempre s'ha de reivindicar.
Sí, un bon joc.
Parlarem avui del Madrid i del Girona, sobretot també el que va passar ahir, ja sabeu, aquest gol en el minut 92 entre el Madrid i l'Atlètic, en parlarem amb Minguella i amb Joan Poquí a la tertúlia esportiva. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Vinga, va, que fem una petita pausa i tornem.
Radio Estel.
Si una parte de ti quieres tener casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell. Con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Radio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Aquí os vamos a contar las tres jugadas polémicas, los tres penaltis clarísimos. Yo creo que de menos a más, porque el de Lucas es verdad que parece un penalti, pero a mí el de Bellingham, el de Bellingham me parece clarísimo.
Son clarísimos y se ha repetido lo que ha ocurrido al Real Madrid en enfrentamientos anteriores contra el Atlético de Madrid, el equipo de largo más beneficiado por los árbitros en esta temporada y que también fue muy beneficiado en la Liga 2021, que no pudo conseguir el Real Madrid por culpa de los errores arbitrales.
Passen 5 minuts de 6:15 de la tarda, un cap de setmana més d'esports, de futbol, i un cap de setmana més on els protagonistes sembla que siguin, continuen sent els àrbits. Oriol Francisco, bona tarda.
Bona tarda. Ara sentíem aquests companys, direm, companys de Real Madrid Televisió.
Sí, sí, de professió. Company de professió.
Que parlaven de que l'Atlètic de Madrid és l'equip més beneficiat de la Lliga.
Sí.
Ara el Barça, es veu que el cas Negreta ja no interessa a ningú, ha deixat de ser l'equip més beneficiat, i com que això els hi tocava de prop,
sí,
ahir,
sí, home,
passa a ser l'Atlètic de Madrid.
Clar, i a més, la cosa no va acabar del tot bé pels gustos del Madrid, perquè hi va haver aquest empat d'última hora, que ara en parlarem. Bé, per fer un cap de setmana, resultats, això sí, favorables pel Barça,
sí,
que és cosa que fèiem feia dies, setmanes que no vèiem. D'entrada, l'equip blaugrana va guanyar el seu partit, 1-3 al camp de l'Alavés, retalla, per tant, 2 punts al Girona, que va empatar a Montilivi contra la Reial Societat, i hi ha algunes veus que pateixen per aquesta possible desinflada de l'equip de Mitchell, però sí que és veritat que també hi va haver polèmica arbitral, Uri.
Servidíssima, expulsió a Mitchell, expulsió a targeta groga i Angel, i targeta groga a Blind, que es perdran els partits contra el Real Madrid precisament aquest proper cap de setmana.
Exacte, el Bernabéu. També van empatar ahir els dos equips de Madrid, per tant el Barça, com dèiem, que retalla 2 punts també al Real Madrid i 2 punts a l'Atlético de Madrid. Segurament arriba tard, però com a mínim la Lliga no es pot donar encara totalment per perduda, cosa que també celebrem els aficionats al futbol, perquè a vegades aquestes alçades de la Lliga, no?
Es faria llarguíssima,
llarguíssima,
això.
Llarguíssima. Recordem que la setmana que ve el Girona, com deies, Uri, visita el Bernabéu, per tant un dels dos equips, o tots dos, tornaran a deixar-se punts i veurem doncs el dilluns de la setmana que ve qui lidera aquesta taula de la Lliga Professional de Futbol Masculina. A aquesta hora de la tarda ja podem saludar el Josep Maria Minguella, mite del barcelonisme. Josep Maria, bona tarda, com estàs?
Bé, aquí escoltant tota la situació actual.
Del que hem dit, estaries d'acord amb tot, Josep Maria?
Sí, 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 bueno, això és una... Quan s'apuntua, doncs, vas amunt, i quan no puntues et quedes clavat, i llavors sí, aquí està el quid de la qüestió.
Això és així.
I com això, exacte.
Això és així. Escolta, per cert, la setmana passada connectàvem amb tu, estaves compartint taula amb en Ramon Mirabet, finalment les negociacions no van acabar d'arribar a bon port, perquè el vam convidar aquí al programa. No sé si tu li vas proposar que, com van anar aquestes negociacions amb el cantant.
Bueno, Ramon Mirabet té el mateix nom que el seu avi, que era un dels meus ajudants durant molts anys a la feina, que també és Ramon Mirabet. Llavors, tinc una molt bona relació amb ell, és un nano sensacional, i està fent un rellançament de la seva carrera. Personatge que ha estat per Anglaterra, per Estats Units, per aquí, jo l'he vist actuar al Palau de la Música, i ara està fent un rellançament i tot això, i aviat tornarà. I, bueno, molt bé, jo estic encantat de que funcioni, i amb tot el que el pugui ajudar, també l'ajudo, clar.
Molt bé, Josep Maria. Escolta, saludant també aquesta hora el Joan Puquí, periodista de Mundo Deportivo. Joan, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
No sé si tu has tingut l'oportunitat de compartir taula amb Josep Maria Minguella i potser també Ramon Mirabet.
Amb el Ramon l'he vist alguna vegada, però no he tingut la qüestió de dialogar amb ell, amb el Josep Maria, infinitat de vegades. La tele, la ràdio, restaurants, tot arreu.
Camp de golf.
Camp de golf, també?
Exacte.
Qui va guanyar dels dos?
Bueno, sempre guanya ell.
Sé que no hi era.
Però el deixeu guanyar o realment és bon golfista, en Josep Maria Minguella?
No. Jo ara, per passar el rato i tal... Hem tingut moments divertidíssims amb el Joan.
A veure, ho dèiem, ara ja us tinc aquí tots dos connectats, també amb l'Uri Francisco, que m'acompanya a la taula. A veure, ho dèiem al començar, sembla que darrerament es parla més d'àrbitres que de futbol, quan hauria de ser el contrari, hi ha moltes polèmiques al VAR. Josep Maria, això com se'ns farà llarga aquesta lliga pel que fa a àrbitres, o realment, és a dir, s'està posant més atenció del compte als àrbitres, o realment aquesta polèmica està justificada?
Això dels àrbitres és històric, home, això dels àrbitres, és a dir, els grans noms dels arbitratges, com el senyor Plaza, el senyor Guruceta, el senyor Pasqual Tejerina, el Brito, tots aquests, aquests han passat a la història no com a grans àrbits, que potser també ho eren, sinó per situacions increïbles que han passat en partits que participava el Barça. I això, jo més cal mirar-ho. El que passa és que hi ha un dia tap a l'altre i un dia tap a l'altre i un se va oblidant, però bueno, jo em recordo de partits altidament dívil, allargant un partit Madrid-Barça fins que no hi havia a llarg de partits, fins que va marcar el Madrid, i de seguida que va marcar el Madrid passaven 7 o 8 minuts, i llavors va perdre el final. Aquestes coses d'aquestes, vull dir, això sempre han passat.
Clar, perquè el VAR es va introduir una mica amb la intenció, doncs, de que aquestes polèmiques, doncs, no fossin tan habituals, però aquí la polèmica encara s'allarga més i es multiplica, no?
Aviam, el moment en què entren jugades que depenen de la interpretació, jugades que no són prou clares i el VAR intervé, a partir d'aquí és com si hi hagués un segon àrbitre que rearbitra tot el que passa al camp.
Clar.
És a dir, el VAR hauria d'estar per coses que són molt objectives, que són indiscutibles, que és el que es va dir al principi. I això no és així. Ara ja el VAR entra per... No sé, no se sap ben bé en quins moments entra i en quins moments no. Si el Madrid ja ha tingut històricament, com recordava el Josep Maria, o com deia el president Núñez, que deia sempre sale el 36, sempre surt el 36 de la ruleta, doncs si sempre les decisions històricament tenien un benefici per determinat club, en aquest cas el Real Madrid,
sí,
en el moment que el VAR deixa de ser objectiu, clar, i passa, deixa de ser objectiu i passa a ser també interpretatiu, doncs la mateixa situació que hi havia amb els arbitratges es traspassa al VAR. I això és el procés en què estem ara. Uh-huh. Amb una televisió oficial del Real Madrid que cada dia es dedica a condicionar a l'àrbitre, o que ha pitat el dia anterior o que pitarà el proper partit. I estem així. És una entitat que genera por entre la gent vinculada al futbol espanyol i que té un gran poder de persuasió. I aquesta és la realitat. S'ha traslladat al VAR tots els defectes i tots els vicis de l'arbitratge convencional.
Uri?
Joan, tu que ets aficionat a la història dels àrbitres, i que també ets actiu a les xarxes socials, no sé si has vist un vídeo que corre. És un muntatge de la pel·lícula Algunos Hombres Buenos.
Sí, sí, l'he vist.
Si us sembla, l'escoltem un tall i l'expliquem tot seguit.
Ah, sí.
Ya estamos hartos de ver cómo lloráis cuando sois el equipo más beneficiado de la historia del fútbol. Y desde que Florentino dijo que había que cambiar la estructura arbitral,
protesto,
os han estado beneficiando y tenéis los santos de hacer los vídeos de Real Madrid TV cuando tendríais que estar callados. Así que responda a la pregunta, ¿pagaron ustedes a los árbitros?
No tiene por qué contestar.
Sí le voy a contestar. ¿Quieres respuesta?
Quiero que confiese lo que sabe.
No podréis soportarlo.
Quiero que confiese la verdad.
Es que sin el Real Madrid nadie vería esta liga, así que tendríais que agradecernos vuestra existencia.
Han corrompido a los árbitros.
Solo eres un niñato insolente.
¿Corrompen a los árbitros?
Sí, joder, por supuesto que lo hacemos.
Contundent.
A mi em sembla... Ja, clar, jo sóc extremadament culer i, per tant, partidista, però a mi em sembla una reflexió molt acurada, recolzada en una gran història, aquesta pel·lícula de Tom Cruise i Jack Nicholson, amb aquesta escena mítica. Hi estaries d'acord, Joan?
Bueno, és una... Diria que és una exageració, una caricatura, sí, però sí, és així. El Real Madrid és una institució a nivell espanyol molt poderosa que des de la seva fundació, a més, té una gran influència sobre els estaments federatius espanyols.
Sí.
Parlo futbolísticament, i aquesta influència es tradueix en un excessiu respecte o una por dels àrbitres, perquè sempre ha estat així.
A tot això, deixeu-me dir que avui el Barça també ha presentat recurs per aquesta expulsió de Vitor Roque. Per tant, sí que és veritat que sembla que hi ha cert malestar, no només a les files del Madrid, de l'Atlético de Madrid, sinó en la majoria de clubs de la primera de la Lliga, vaja, en definitiva. Josep Maria, tu com ho veus?
Bueno, això sempre ha sigut així. Vull dir, jo, com que sóc molt gran d'edat, vull dir, jo he viscut tantes vegades i tantes protestes
Hi ha el gos aquí, Josep Maria, és teu aquest gos o no?
Sí, no, de la meva dona. Jo no, gossos no, no és el meu. Però això passa a altres països, sobretot els llatins. Sobretot els llatins. Si vas a Portugal, els de Porto veuràs el content que estan dels de Lisboa. I si vas a Itàlia, els de Roma i el sud veuràs el content que estan dels del nord. Això, i aquí és el mateix. Aquí és el mateix. I estic molt d'acord amb el Joan. Quan es va posar al bar, que hi havia tanta gent, que si el bar, que si el bar... El bar, si és per les ratlles, si ha entrat o no una pilota, si és fora de joc o no, seria perfecte. Però quan tens de posar els àrbits que opinin, que interpretin...
Bueno, i que decideixin quines imatges es veuen i quines no, no?
Llavors estàs fotut. Llavors estàs... Ja no necessites el bar. No cal que estigui al bar. No cal gastar diners per fer el mateix que es faria sense bar. Així és.
Teniu alguna esperança amb aquest recurs a Vitor Roque, per exemple?
Jo no.
Bueno, jo no sé exactament el que diu l'acte, però normalment els recursos no serveixen per res.
No arriben a bon port. Joan?
No, d'entrada el qui jutja el recurs, normalment, no sé si se sap qui és, però vull dir, són inclús gent que no està en el món del futbol. Durant molt temps hi havia un que havia sigut president de la Federació de Natació, el que feia els recursos. Te recordes, Joan? Que era el president de la Federació de Natació, que ara no em surt el nom, era el que decidia els recursos del món del futbol. Bueno, ara no sé qui hi ha, però vull dir, és que és tot tan turbo. Bueno, la Federació Espanyola fa uns mesos van fotre fora el president i van posar un temporal. Encara hi ha el mateix.
És veritat.
Sí. Aquí, clar. Tot val.
La sensació per això, Josep Maria, Joan, no sé si la teniu també, és que s'està parlant darrerament el que dèiem, més d'arbitratges, és a dir, del que passa en paral·lel al terreny de joc que no el que passa dins. Si us sembla, va, deixem per uns minuts davant dels àrbitres i ens centrem en l'actualitat blaugrana, perquè els últims partits, no sé si estareu d'acord, que s'està veient una petita millora, una petitíssima millora amb certa continuïtat. Joan, no sé si estaries d'acord.
Què parles, del Barça? Del Barça. Sí.
Del Barça.
Home,
el dia de l'Osasuna no, eh?
No, el dia de l'Osasuna no, el dia del camp de l'Alavés sí, que vaig veure un... A més, vaig anar a cobrir el partit pel diari, sí que vaig veure un Barcelona una mica millor, més dominador del partit, que potser el fet de jugar amb un mig centre com Christensen li va donar més consistència al mig del camp, els altres tres... creadors del mig del camp, és a dir, Gundogan, Frenkie de Jong i Pedri jugaven més alliberats, sabent que tenien un mig centre de referència darrere que es podia dedicar a cobrir les seves esquenes. I sí, vaig veure un Barcelona més dominador, també amb les seves habituals desconnexions, perquè el primer minut, si no és per un fora de joc, et piten un penalti en contra, i perquè només fer el segon gol, el 0-2, en el minut posterior et va fer un gol a l'Alavés. I són episodis de desconcentració que no haurien de passar, és a dir, que són inacceptables. Però a part d'aquestes errades puntuals, sí, vaig veure un Barcelona... Ja no només pel resultat, és un equip que va dominar més el partit i que va fer coses més interessants sobre el camp.
Per tant, Joan, tu compres l'invent de Christensen per sobre d'intentar recuperar Oriol Romeu o no hi ha res a fer amb Oriol Romeu?
Bé, és que saps què passa? Que Oriol Romeu va començar molt bé la temporada.
Molt bé.
Recordem la pretemporada i fins i tot la primera fase de partits oficials. Oriol Romeu va estar, jo crec, a un nivell acceptable. No diré excels, però estava a un bon nivell.
Tenia arribades de segona línia, xuts entre els tres pals, fins i tot.
Sí, correcte. Sí. Aleshores, la caiguda d'Oriol Romeu, que coincideix també amb la lesió de Frenkie de Jong, jo penso que és una de les claus de la davallada, no només de l'Oriol Romeu, sinó de l'equip, perquè aquest equip està acostumat a jugar amb un mig centre, que era Sergio Busquets, i Oriol Romeu és evident que no li arriba la sola de sabat de Sergio Busquets, però almenys era un mig centre. I ara amb Christensen, tampoc és que sigui de Kebauer, però almenys és un... Almenys té sortida de pilota correcta i té una capacitat defensiva que Frenkie de Jong, per exemple, no té quan juga de mig centre. Aleshores, això penso que... No sé si serà suficient per arreglar tots els problemes del Barcelona, però ajudarà.
D'aquí a final de temporada, per tant, compraríeu aquesta solució?
Jo sí.
Josep Maria?
No, és que no n'hi ha una altra. És a dir, el futbol actual, si tu jugues amb tres centrocampistes ofensius, com són els que ha dit el Joan. No tenen cap sentit d'anar a prendre la pilota, al contrari. Si no tens la pilota, no pots jugar. Per tant, el primer que tens de fer quan no tens la pilota és recuperar-la. I els tres centrocampistes del Barça, el Pedri, el De Jong i el Gundogan, tenen mentalitat d'anar a l'àrea contrària.
Ofensius.
Llavors, a l'avés, només posant un jugador aquí, això era tan evident que jo fa 6 mesos que ho estic dient cada partit que comento el Barça. I es veu que no m'escolten o no em volen fer tant. Però que era evidentíssim. I el Barça tenia un forat al mig del camp que la defensa anava de bòlit tots els partits, perquè venien els contraris amb vies obertes, vies d'aigües i tot això. S'ha posat un noi allà davant, un defensa, anem a dir, i sabeu quantes pilotes va parar l'Iñaki Peña l'altre dia, camp contrari?
A veure.
Una. En canvi, a altres partits n'hi arriben 25.
Sí, sí.
És així de senzill. Què passa? Que amb això tens de jugar només amb 2 puntes. Tens de jugar amb el Lewandowski i un altre. Ja està. I 3 al mig del camp, més el Christiansen o un altre, el que sigui,
sí.
4 centrals. Canvia totalment el partit. O sigui, si el Madrid, que és campió d'Europa, juga amb 2 puntes, se li va marxar el Benzema i no l'ha substituït. Això és així. No cal inventar res.
Per altra banda, estarem d'acord que Lamine Yamal va fer un partidàs i torna a consolidar-se una mica com la perla de la Masia. Tenim masses esperances dipositades en ell o realment la cosa ja s'està assentant i estem parlant d'un jugador que pot fer època, Joan?
Home, jo crec que sí que és un extraordinari regatejador i això no n'hi ha... No és que de fet no n'hi ha cap altre al Barcelona.
Que creï desequilibri.
És un jugador... Clar, que aporta aquest desequilibri que ara mateix ningú més et dona. És un juvenil de segon any. Per tant, compte. Jo aniria una mica en compte, perquè és un jugador molt jove. Ara sí, jo sí que soc dels que pensa que té un futur molt brillant. Vull veure què passa quan torni Rafinha. Perquè un dels problemes de Lamine Yamal és que va deixar de ser titular. En el moment que estava recuperant Rafinha de les seves freqüents lesions. Si no és titular, entenc que hauria d'anar a jugar al Barça Atlètic, perquè el que necessita un jugador d'aquesta edat és jugar cada diumenge.
És foguejar-se. Sí que és veritat que estem parlant de molts jugadors joves, com ara Lamin, com per exemple Fermín, com Marc Guiu, que potser estan jugant més per necessitat que no pas per una confiança ferma d'un equip, d'un club que es vanagloria de fer de la Masia la seva identitat i el seu ADN. Es podria tornar a passar, ens podria tornar a passar el cas Ansu Fati, per exemple, que va heretar el 10 de Leo Messi, ens vam fer moltes il·lusions amb ell i ara no sabem ni on juga. Podria tornar a passar això amb Lamine Yamal?
Ansu ha tingut la mala sort de les lesions, també tingueu present això.
Sí,
és a dir,
sí.
L'Ansu sense lesions no sabem on hauria arribat. No ho sabem.
Però potser és un jugador que se li va donar moltíssim protagonisme i masses minuts i a partir d'aquí es va trencar o és una qüestió més casual, el fet de les lesions una rere l'altra?
Jo crec que hi ha un factor de mala sort amb l'Ansu Fati, però claríssim. L'Ansu Fati va lesionar a més amb 15 anys de tibia al peroné i després ha començat a encadenar primer el problema del menisc amb una entrada d'un jugador del Betis. No va ser un problema muscular, sinó que va ser una lesió que li va fer un defensa, i a partir d'aquí, segurament associat a la mala recuperació d'aquesta lesió que va requerir intervenció quirúrgica, sí. Ha tingut totes les altres lesions isquiotibials. Per tant, hi ha una part de mala sort, hi ha una part d'aquelles lesions que en la recuperació no surten bé, que és el que havia passat. Per tant, Ansu Fati no crec que hagi estat un problema de precipitació per part del Barcelona per posar-ho dalt, sinó que és un problema que... sobretot de mala sort amb les lesions.
Parlàvem d'aquesta capacitat de desequilibri de Lamine Yamal. No sé si Utigrinyo també desperta algun tipus d'esperança. No sé si us genera eufòria aquest jugador fixat recentment, que recordem, va ser expulsat per Martínez Mombera. Dèiem que avui mateix el Barça ha presentat aquests recursos.
Una
Josep Maria.
Una segona groga dubtosíssima.
Sí, tenim esperances amb Utigrinyo. Quina valoració en fas d'aquest jugador?
Aquest és un jugador que jugava a Brasil i es destacava. És un jugador que té sentit del gol, és molt fort, molt, molt dur, molt valent, té sentit del gol, està al lloc que arriba la pilota, i ho ha demostrat en pocs segons d'estar al terreny de joc. Bueno, amb tots aquests nanos es té de...
És molt jove, no?
Sí, té 18 anys, 60 milions és un preu exageradíssim, però a lo millor d'aquí uns anys no ens en recordem pel resultat que doni. Té possibilitats. I en quant a Lamine, la meva teoria és que fa les coses molt bé, però li falta una cosa que té de millorar i pot millorar per la seva edat, que és xutar. Té de xutar més. És dir, està molt bé, diplà. Ja va fer un gol un dia, no sé contra qui, però té de fer més gols. I per això té d'aprendre a xutar amb la cama esquerra, com feia el Robben quan jugava d'extrem dreta.
Té temps encara per millorar. Recordem que és un jugador de segon any de juvenil, per tant, molt jove, sí. I per tant, encara que mai més ben dit, té encara molt camp per córrer. Sí. Per cert, el cap de setmana que ve, partidàs a Real Madrid-Girona. No sé quins pronòstics en feu, també amb aquestes baixes de la Girona. Recordem amb la de Blind, amb aquest que va ser expulsat també l'entrenador i un altre exacte. No sé, Josep Maria, a veure tu, quina previsió on fas de cara a aquest partit de...
Jo crec que el Girona és totalment impossible, que pot anar a Madrid i donar-los un susto al Madrid. El Madrid ha d'estar molt amb cuidado, haurà de tenir tot l'equip complet per poder d'això. I no va tenir el Vinícius, que això el va carregar molt, no tenia el Rüdiger també i tot això, però el Girona, qualsevol camp, és perillós, i la prova és que porta molts punts fets també camp contrari. Sí. És a dir, que vagin amb atenció els del Madrid, perquè si no els hi pots fotre un susto.
Puqui, estàs d'acord? Ens queda un minut.
Sí, i els hi pots fotre un susto, però anirà amb un handicap molt gran per les baixes de Daley Blind i de Yangel Herrera i de l'entrenador, que no estarà a la banqueta, perquè el que tinc molt clar és que no els hi aixecaran la sanció. Igual que no li aixecaran a Víctor Roque per la redacció de l'acte. L'acte de l'àrbitre de Víctor Roque diu que va veure una actitud temerària i com que això és una cosa absolutament objectiva, el comitè no rearbitrarà. I, per tant, no crec que li tregui ni el jugador del Girona.
Doncs veurem si els àrbits, aquestes properes jornades també segueixen sent protagonistes al terreny de joc. Josep Maria Minguella, Joan Puquí, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dilluns més en aquesta tertúlia esportiva.
Gràcies.
Vosaltres.
Una abraçada.
Nosaltres us deixem amb el Sense Distància i l'Ignasi Miranda i tornem demà. Ens hi posem, com sempre, 2 de 3. Fins demà.